Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Benvinguts un cop més a una edició, una nova edició d'aquestes converses veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el Centre Verd. Avui parlarem d'antiparasitaris naturals i tenim a una experta del tema i, a més, ja també veterana d'aquest espai que amb la que ja hem parlat unes quantes vegades, la Laia Borràs, veterinària, membre del Col·legi de Veterinaris de Girona. Ella és del centre, està al Centre Veterinari Raibet. Laia, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Benvinguda, com sempre, a aquestes converses veterinàries. El Centre Veterinari Raibet, a on està?
Doncs mira, estem situats al centre de Girona, al carrer Joan Baptista Lasalle, número 37, que ens podeu trobar aquí.
Ja sabeu que, a més, qualsevol dubte que tingueu el podeu consultar per WhatsApp, el número de WhatsApp del Centre Veterinari, al 669 04 10 95, que és el número 2. Aquest número també apareix a la seva web, raibet.com, amb ve baixa, raibet.com. Laia, avui parlarem d'aquests antiparasitaris naturals. Quan parlem d'antiparasitaris naturals, a què ens estem referint?
Aviam, quan parlem d'antiparasitaris en el món veterinari, parlem de substàncies, no?, que ens ajuden a evitar que els nostres animals domèstics, gats, gossos, fures, conills, agafin aquestes puces, paparres, polls, vale?, o els hi piquin el mosquit de l'Ismània, o diferents mosquits, o els càvecs, els cavalls, evitar que aquests insectes, no?, piquin els nostres animals i transmetin algunes malalties. Llavors, quan parlem d'antiparasitaris naturals, parlem de productes que estan fabricats a base de substàncies que ja estan presents a la naturalesa, en les plantes. Si vosaltres us fixeu, les plantes a vegades tenen certes olors o tenen certs components que el que fan és evitar, no?, que els insectes les piquin o les facin malbé, i quan aquests insectes intenten alimentar-se aquestes plantes, aquestes segreguen unes olors o segreguen una sèrie de substàncies que són les que s'utilitzen després per fer els antiparasitaris naturals. D'acord?
Després, quan ho tenim, com s'apliquen?
Els antiparasitaris naturals n'hi ha de diferents tipus. Quins components hi ha, no?, quins principis actius? Sí. Doncs totes les plantes que són aromàtiques poden formar part dels components actius dels antiparasitaris. Per exemple, tot el que són els olis essencials, no?, els romers, citroneres, geraniol, lavanda, oli de nim, oli d'hinojo, tot això el que fa és agregar una sèrie d'olors que són desagradables a la percepció dels insectes, i llavors es fa l'efecte repel·lent. En quin format solen estar els antiparasitaris naturals? Els antiparasitaris naturals estan en format de productes que són repel·lents. És a dir, productes que eviten l'aproximació de l'insecte a l'animal. I pot ser en un format de collar, o a vegades amb esprais o amb pipetes.
Llavors, el pot aplicar tothom o no? O cal un especialista per fer-ho?
Els antiparasitaris, ja siguin químics o naturals, es pot aplicar qualsevol persona. Els químics sí que necessiten prescripció veterinària, els naturals no. Però s'ha de saber quan utilitzar-los i com utilitzar-los i en quins pacients utilitzar-los.
Pot haver-hi gossos o gats que siguin al·lèrgics a un antiparasitari natural?
Poden haver gossos i gats i altres animals que siguin al·lèrgics a qualsevol producte, ja sigui natural o sigui un insecticida químic, evidentment.
Home, suposo que amb el químic seria, hi ha més possibilitats, però amb el natural a vegades és com la...
En principi redueix, sí, correcte.
Clar, amb això,
però també pot ser.
Clar, amb això de la primavera i tot això, com els humans tenim aquestes al·lèrgies a vegades que són molt molestes, suposo que seria fàcil de detectar quan la nostra mascota pot ser al·lèrgica a un d'aquests tipus d'antiparasitaris.
És bastant senzill d'identificar, perquè el que trobarà serà una reacció al·lèrgica en el lloc d'aplicació de l'antiparasitari, ja sigui natural o sigui químic. Si tens un collar, doncs la zona de coll on està en contacte amb la pell, si fa reacció a l'antiparasitari que li has posat, doncs li picarà, veuràs la pell envermellida. Si ho has posat en format de pipeta, doncs el que veuràs serà que en la zona d'inoculació o la seva pell en línia general li pica, està calenta, es grata, està incòmoda, està irritable, expressió són senyals bueno, d'una al·lèrgia.
De que alguna cosa no va bé, efectivament. Després parlem de la seva aplicació. De la seva efectivitat. Són més efectius que un químic? Menys efectius?
No.
Són iguals?
No, són menys efectius que un químic, el qual no vol dir que siguin un complement perfecte per certs pacients, doncs, que no podem abusar o no podem fer un ús estàndard, no?, dels antiparasitaris químics, i necessitem una ajuda, un acompanyament a aquesta acció antiparasitària, a més, per reforçar, no?, o per acabar de complementar l'acció química dels antiparasitaris, doncs, sintètics.
I després, quan hem d'escollir un natural o un sintètic?
Clar, aquí ja seria, això ja és una recomanació personalitzada en el qual cal veure cada pacient.
Uh-huh.
Doncs des d'aquí, des del centre, nosaltres sempre adaptem els plans antiparasitaris al pacient. Mai donem un protocol estàndard a tothom. Posem un exemple. Tenim un gos d'edat avançada que viu amb una persona ja d'edat avançada, que la seva rutina, doncs, és molt, molt estable, que no surt d'un nucli urbà, no va al bosc. Això pot ser un gos perfectament, no?, nucli de Barcelona. O sigui, hi ha molts gossos en aquesta situació, no? Doncs la possibilitat de que aquest pacient agafi moltes puces és molt més baixa. Però hem de tindre la precaució, i és, bueno, és molt més baixa, no surt de la ciutat, doncs hi posem un collar normal, no?, de natural. Mm. Però està convisquent amb una persona gran, una persona que potser té dificultats a l'hora de valorar la pell del gos o identificar que el gos es rasca més del normal si ha agafat una puça, que se li pot complicar i pot tindre un niu de puces a casa. Llavors, en aquest cas, tot i que l'animal té un àmbit molt controlat, no surt i no té moltes possibilitats d'agafar puces, si n'agafés alguna, diguéssim que la detecció és més complicada. Per tant, en aquest cas, hauríem d'utilitzar, per exemple, un collar d'efecte químic.
D'acord.
I si, a més, podem acompanyar-lo, si la propietària vol ficar alguna coseta natural, de més a més, un spray quan surti al carrer, en èpoques de moltes puces, si va pels jardins, un spray natural de citronela a les potetes o al cos per tindre aquesta acció repel·lent, reforçar l'efecte del collar.
És a dir, que sempre és millor utilitzar un natural perquè té menys rebuig i és, evidentment, més natural, però a vegades no sempre és més útil un de natural que un de químic.
Clar, no és que sigui millor utilitzar un natural, sinó que els repel·lents naturals, evidentment, tenen un efecte de repel·lent més baix que els químics. Els químics són insecticides.
Mm.
Vull dir, contra un insecticida...
Clar, però és més agressiu. Clar, en aquest cas seria, vale, més agressiu. El ser químic,
llavors,
és més agressiu.
És més agressiu en funció del format que li apliquis a l'animal o l'animal. Per exemple, si l'animal té problemes de pell, doncs no podem ficar ni pipetes naturals ni pipetes químiques en format pipeta.
Mm.
Però podem posar un collar, en aquest cas hauríem d'utilitzar un collar químic perquè no ens podem permetre que li piqui una puça, perquè
clar,
és al·lèrgica a les puces. Per tant, cal valorar molt bé cada situació. Llavors, hi ha animals que podem utilitzar més lliurement els productes naturals, perquè, doncs, perquè el propietari està molt més a sobre, els complementa molt bé amb altres productes, doncs, que també ajuden a variar una miqueta el pH de la pell, i sabem que aquest s'ha d'adaptar molt bé. Aquells clients que diuen, no, li posaré un collar natural i ja està, agafarà puces.
Clar, clar, és el que tu dius, el químic és més potent en aquest cas. Però clar, molts propietaris poden pensar, és que però el químic tinc por d'una possible intoxicació de la meva mascota.
Bueno, llavors, intoxicar-se no es poden intoxicar perquè ja estan preparats de tal manera que va per pes, llavors és impossible, a no ser que tu fiquis una pipeta per un gos de 10 quilos, una pipeta d'un gos de 40 quilos, llavors
ja
t'intoxiques.
Llavors això tenim el problema aquí, en aquest cas.
Però normalment és més el tipus de, si utilitzem productes químics, ho hem d'utilitzar, no?, doncs en animals que tenen un estat de salut bo, que no tenim opció de que aquell animal, doncs, li piqui una puça perquè és al·lèrgic a la picadura de puça, per tant, l'efecte repel·lent ha de ser el més efectiu possible.
Mm.
I normalment jo el que soc a l'estiu els utilitzo com a acompanyament de més a més. Sempre tirem cap a el que és més efectiu, perquè segueixo recordo que no és només que piqui la puça o que tingui paparres al gos, és que les puces i les paparres són vectors, són transmissors de malalties, vale, molt greus en els gossos i en els gats. Llavors, això, per això cada cas s'ha de valorar.
Per això, quan parlem d'aquests casos individualitzats, hi ha programes antiparasitaris individualitzats, no?
No n'hi ha. Normalment, no. A les clíniques convencionals se sol donar un estàndard. Llavors, nosaltres aquí, com fem medicina integrativa, sí que elaborem programes individualitzats a cada pacient. ¿Vale? Sí que en consulta, la gent que està interessada, doncs, a ser més conscient i més responsable i adaptar el producte ideal al seu gos en l'estat en què està, doncs sí que ho fem. Però normalment el que tu trobaràs és a les botigues d'animals...
Un estàndard.
Que donen... Sí, el que està de moda, no? Mm. El millor. Bueno, potser el millor no és el millor per a aquest pacient.
Com es fabrica aquest programa personalitzat per l'animal?
Bueno, nosaltres, durant la situació que tenim ara de confinament, si és un animal... Fem consultes online per la programació antiparasitària, igual que quan volem fer una programació de nutrició natural, sempre i quan els pacients siguin sans. És a dir, si hi ha qualsevol pacient amb alguna patologia, llavors sempre recomanem fer una primera valoració a la consulta, veure en quin estat està, fer una entrevista amb el propietari i llavors a partir d'aquí establir el programa ideal per a aquest pacient en la situació que es troba. Si és un animal que es troba que està sa, que és jove, sense cap problema, llavors es pot fer una entrevista via telefònica i se li pot aconsellar el programa antiparasitari per telèfon, segons una miqueta el perfil, les peticions també, i amb quin format el propietari també sent més còmode, no? En formats, doncs que són molt més còmodes de dur a terme i altres formats que costen una miqueta més.
Hi ha alguna manera que, per exemple, si ens donen un antiparasitari estàndard, alguna manera d'identificar que no és el més adient pel nostre animal?
Clar, que sigui més adient o sigui menys adient,
sí.
Depèn de... És molt difícil. Clar, no, només el veterinari pot dir si és adient o no és adient.
Clar. És quan identifica si funciona o no funciona, exactament.
Funciona,
sigui...
clar, funcionarà un antiparasitari químic, si et donen un parasitari per treure pusses, treure pusses segur, no? Després cal veure si, per exemple, aquell pacient doncs, té un problema hepàtic, doncs hi haurà alguns productes que no es poden donar a aquest pacient.
Tot això ho feu aquí al Centre Veterinari Reivet?
Sí, des d'aquí del centre nosaltres fem els programes i després adaptem a les necessitats de cada client i el que vol fer, una miqueta el que vol fer i el que és ideal per al pacient.
No només això, sinó també feu aquesta rehabilitació, no?, dels animals?
Sí, bueno, aviam, tot és una miqueta en conjunt, no? Moltes vegades en les visites de rehabilitació de problemes ortopèdics o articulars, per fer la valoració de l'estat general del pacient, una de les preguntes és l'estat antiparasitari i de vacunació. Llavors, arrel d'aquesta entrevista, a part del motiu de consulta, quan venen a rehabilitació, doncs també es fa una valoració de com està aquest animal, què és el que s'ha fet i què és el que s'hauria de fer en el moment en el que està, no? Perquè quan venen estan malament, o venen d'una cirurgia, estan en un estat dèbil, per tant, hem de donar coses segures i que, sobretot, doncs, no perjudiquin en el pacient, no? I cal valorar en cada opció si potenciem més els naturals o els fem d'acompanyament o en aquell moment potenciem més els químics. Un exemple molt clar.
Sí.
Un gos, un labrador, va vindre un labrador per problemes d'artrosis i quan vaig anar a mirar-lo estava carregat de puces. I vivia amb un nen.
Uh-huh.
En aquest cas, en cap moment utilitzaràs un natural.
Clar, directament el problema és important.
El problema, correcte.
S'ha d'aplicar una solució contundent.
Correcte. En aquest cas, aquest pacient, tot i que és un pacient gran, amb dolor i tal, s'ha d'aplicar un antiparasitari que mati per complet a les puces i trenqui el cicle de pondre ous a les puces perquè està convisquent amb un nen i està produint-li unes lesions ja considerables a la pell, no? Llavors, després ja veurem què farem perquè no torni a tindre puces i li afecti el menys possible, no?, en el seu estat de salut a l'aplicar-li l'antiparasitari. Però en aquell moment en concret, Val? Llavors, per això cal veure en cada situació què és el millor.
En aquell moment, per exemple, això és el que tu dius, posar un contundent i després, possiblement, fer una valoració si ja apliquem un de químic o un de natural que vagi a fer un manteniment, en aquest cas.
O apliquem les dues coses.
Conforme a la rehabilitació dels gossos, per exemple, aquest gossos que parlaves d'artritis, artrosis, es triga molt en donar-los una vida més digna, o sigui, vull dir, una rehabilitació contundent?
A veure, el problema que moltes vegades trobem a la consulta, els que ens dediquem a la rehabilitació, és que quan arriben els pacients, arriben en un estat bastant d'una patologia molt avançada, no? De tractaments fracassats o de tractaments que no s'han acabat de dur a terme, no? Per els motius que siguin. Llavors, l'ideal per tindre un èxit desitjable o esperable en un temps més curt és quan abans es diagnostiquin el problema, abans començar amb la fisioteràpia, amb l'acupuntura. Per què? Perquè moltes vegades és el que ens trobem és que diagnostiquen un problema de displàsia de cadera i aquí es queda. O l'operes, o un condroprotector, o un antiinflamatori quan tingui dolor. Però tot allò està generant uns canvis en la biomecànica, en el caminar, en les compensacions, en els teixits. Llavors, nosaltres des del centre sempre diem quan diagnostiquin un problema articular, ortopèdic o neurològic, vine ja.
Clar.
Perquè és molt més fàcil després recuperar. Si tenim un pacient que està operat i no ve fins d'aquí 5 mesos, aquella lesió ja està cicatritzada, ja està feta d'una manera... És molt més difícil recuperar, tot i que aconseguim moltes coses i en molt poques sessions, a vegades després d'una primera sessió ja hi ha molts canvis, que l'èxit o l'ideal seria, un cop me diagnostiquen un problema articular ortopèdic o neurològic o se m'opera el gos, és iniciar el procés de rehabilitació, perquè el teixit està tendre, el teixit està tou, està recent lesionat, per entendre'ns. Per tant, la lesió respon a la teràpia de rehabilitació. Un cop ja han passat uns 2 mesos, aquella lesió ja hi ha un teixit cicatricial no funcional, que no recuperarem. Haurem d'ajudar a que això no li faci mal i no perjudiqui la resta de les cames.
És a dir, que una actuació ràpida és importantíssima.
Clar, penseu que la rehabilitació és una especialitat que fa molt, és molt jove aquesta especialitat, hi ha molts pocs veterinaris especialitzats en rehabilitació, no? Llavors, el fet de, estem acostumats a diagnosticar un problema, donar un tractament farmacològic i ja està, no? Però realment, quan hi ha un problema articular o neurològic, els fàrmacs és una part del tractament, però després la rehabilitació motora, física i moltes vegades també emocional, perquè penseu, si són animals que estan acostumats a, per exemple, animals de competició, no? D'agility,
sí.
Un que està acostumat a un ritme de treball molt alt i té una lesió i s'ha de parar, aquell gos a nivell emocional generarà molts canvis, hi ha un estrès en aquell pacient que repercutirà i farà que la lesió vagi molt més lenta, que hi hagi més complicacions i que després el maneig d'aquest pacient sigui molt més complicat, no?
Llavors, en aquest cas d'aquests animals que tenen aquest costum de ritme alt, psicològicament com se'ls tracta perquè no tinguin aquest estrès?
Doncs primer hem d'entrar en un programa de rehabilitació, perquè dins de la rehabilitació després també ensenyem molts exercicis que treballen a nivell mental al pacient, que fan cansar el pacient, no? Són animals que estan acostumats a treballar, llavors se'ls ha de donar alguna feina. Doncs els mateixos exercicis, un cop està la lesió, no? Mitjanament reparada, ja no hi ha dolor, no hi ha inflamació, tot el que són els exercicis per recuperar la funcionalitat d'aquella lesió són exercicis que imiten una miqueta el treball que fan a pista, no? O el treball que haurien de fer. Llavors, marcar uns exercicis en concret que hagin d'anar desenvolupant i hagin d'anar treballant, per ells ja és una feina a fer. És readaptar una miqueta la seva vida, però no els pots parar de cop.
Doncs ja veieu que la Laia en sap un munt i us aconsellarà magníficament sobre el tema. Laia Borràs, del Centre Veterinari Raivet. Moltes gràcies, Laia.
Gràcies a vosaltres.
Tanquem aquí aquest Converses Veterinàries d'avui amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el Centre Verd. Fins la propera. Baby, baby, baby.